aconseguir ulls teus.
Juanga, ja està, fins aquí, la setmana que ve més.
Molt bé, adeu. Fins aquí Esports Tres en Joc amb aquesta derrota de la U d'Eivissa. Ho han contat aquí a IB3 Ràdio.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensat blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Hola a tots i totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. De nou, un programa de durada reduïda, però amb un testimoni d'excepció, com és el personatge que coneixerem avui. De nom, Rafael Barceló, nascut a Sa Indioteria i fill de pares nascuts allà mateix, el que el converteix en tota una anomalia. Perquè fins fa ben poc, Sa Indioteria era poc més que una parròquia envoltada de possessions on tothom vivia del camp. I avui en dia té el polígon de Son Castelló a Ferrat i amb el polígon es varen construir els blocs de pisos i el paisatge ha canviat radicalment. Però bé, el Barceló continua vivint a Caspeón, una casa coneguda per ser la que demarca el punt on s'inicia el bar.
Allò, en aquell temps, teníem l'iglesi, teníem tres bars aquí, dues ferreries i una fusteria i punto, nada más, no. Era una zona totalment rústica de camp, no? I avui, teòricament, no n'hi ha gens. El que hi ha res és res.
A Caspeón mateix el vàrem entrevistar fa uns mesos per conversar sobre la seva vida, la seva infància, la seva feina de comercial i la seva afició per la pesca submarina. Estau escoltant Aire i IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I aquest és el nostre testimoni d'avui. El seu nom complet és...
Rafael Barceló Crispí.
Quan vareu néixer?
El 3/8/41.
Què se dedicaven els vostres pares?
Pagesos. Saps que Aspeón era una finca de pagesa, no? Un hort, més que la gent tenia aigua i tenia altra cosa. I es dedicava pues, a agricultura, a dir, patates, calça, verdomàtiques, que tot aquest rotllo, no? Tenia aquesta porció, tenia aquesta mopà, tenia aquest terreny aquí, jo tenia Can Brusca, de vores polígono, no? Tenia el trot de terra, llavors tenia Sant Miquel Abad, que eren de vés... que eren dues cortarades més que hi havia per allà i, tenia, i feia blat i aquestes coses així i d'això vivíem i...
Eren d'aquí de Sindioteria, els vostres pares?
Sí, sí. Els meus perdins també ja eren. Sí, bueno, els perdins jo no els conegut els meus perdins, eh? M'han parlat sempre d'ell perquè jo era petit, tenia una germà que ja era morta, no? Jo tenia 15 anys més que jo i el meu perdí era també pagès, normal, no? El que aquí no hi havia casa, ell va fer la casa de Caspeón. La va fer perquè era l'any 1868 la va començar, aquesta casa, amb el casa, bueno, dos o tres més típiques de dins de Lloderia, del segle passat, no? Té alts i baixos, i ara hi havia dues més filles meves, i ja està. Això és la part, diguéssim, antiga. Realment aquí la majoria de gent vivia de camp. I molt poc, home, hi havia quatre persones que hi havia a la construcció, anaven aquí o allà, però realment el que aquí existia era quatre possessions grosses. Aquí, bueno, si se notaria en aquell temps, perquè m'entengui, arrencava en el torrent aquest de que hi ha... que arribes a Palma, el torrent aquell, que allà devia dir, allà començava la notaria. I acabava teòricament, perquè això és un altre tema que hi ha molt de discutir, en salto torrent que hi ha aquí, que es fan de la pera i tot això allà, i això era sindicatoria. A part d'això, allà a Sales Torrent, ho deien nosaltres, hi havia bastantes processions, una més i més important era Sant Macià, que ara s'ha venut a Sant Macià, era una processió mare. Jo encara tenc nocions de veure-hi carrers de cavalls que venien de córrer a córrer d'Àfrica. Venien així, hi havia una pica, perquè era una posició que havia tenia 460 quadrades, grossa. La més grossa de totes que hi havia. I això és un problema aquí molt grossa, perquè la gent estava integrada a la sanitaria, d'allà. Però realment, ells el que perteneixien era... no és pel ninc a l'altre, que se diu, és... Marreixi. Per efectes fiscals, que això pertenecia a... pertenecia a Marreixi. Per efectes d'inglès, hi havia funeral i totes coses, pertenecia a la senyoria. T'havia d'així, coses d'aquell temps, no? Però la gent realment estava integrada totalment a la senyoria. Totes les expressions, som ocià... ja que sé, lo que era ara, lo que era que se diu que era pintura allà i viva més processió que aquí, encara. És més important és Sant Macià. Aquesta, hi havia Sant Frau de baix, Sant Frau de dalt, Sant Frau de mig, hi havia de l'altra processió més, que encara hi ha molt cuna que fan alguna cosa, però no, pràcticament no. S'ha de dir, s'han venut trossos i tal i qual. Però bé, allò sí que era també com aquí, ben igual. Quedava el núcleo de l'Ajuntaria al mig i tenim un núcleo de pagesos aquí, aquesta part que deia jo, i s'altre allà. Que aquest allà era més gros que aquest d'aquí. A més, aquí... l'Iglesia tenia molt de... perquè quan ells també pertanyien a l'Iglesia d'aquí, venien sempre a missa, tot això d'allà, aquell temps. I també hi havia, d'aquella posició, per exemple, Sant Macià, era d'un conte, no sé què se denomia, que va ser el president, el primer president que va aquí a Mallorca d'això de turisme, de l'Alfonso Brusoló, no sé de mi com jo, l'Alfonso Brusoló, i que va ser un bon element, tenia una posició preciosa. I aquesta posició... llavors vam unir aquesta gent, quan es pot posicionar, i va acabar a zero, van entrar els ocupes allà, la van destrossar completament, i més normal, que per desgràcia, va per sort, no sé per què, la tornada ja fa un... ah, no sé quin és... bé, és igual, és un europeu, un alemanes. I aquest ha hagut la sort, perquè jo som molt conegut, les que encara hi havia, o sigui, ara ja no hi són. Fins ara havia estat... el duia per mitjer, per Gorderó, tot igual, però se'n va després d'això, i quan se'n va després d'això, van entrar els ocupes i ho van destressar totalment. Hi havia una piscina preciosa, hi havia una capella preciosa, tot destressat. I aquest va tornar a reconstruir tot. No sé si encara ho té acabat tot, però jo vaig fer un pic i estava bastant bé. Va tornar a fer per aquí aquest, amb en Rafael, que és el meu nom Rafael, que estava allà, l'assessorava molt, això estava així, això estava així. Era un home que tenia molta pasta, aquesta gent. Han estat milions, aquí milions i milions, per això no sé tot això.
Abans, com ho fèieu per baixar Palma? Perquè devia ser un... perquè, clar, ara, avui en dia, està aferrat.
Sí, clar, avui en dia tens aquí l'autobús, aquí tens el metro, aquí de vora, jo d'aquí estic a 5 minuts del metro, no estic a més, i aquí estic a 2 minuts, no? Però antigament hi havia... jo havia conegut aquí que no hi havia res. Jo crec que aquí hi havia 3 cotxes, 4. O 4.000, no sé. Jo el que digui, per anar a Palma, pues, mon pare tenia una bicicleta, i és carro, i és molt bo. Fem la formada, anàvem fins allà, i feia moltes ballades, amb el meu pare. I jo vaig començar a l'escola, vaig començar amb una bicicleta, ja vaig començar amb un mobilet, i ja vaig començar a llevar amb la maquera, i llevar amb una vespa, i així ha anat. Però primer és això... Thank you.
escola. Hi havia una escola unitària.
Sí, aquí és carrer Sardana, Sardana, hi havia una escola. I aquí vaig anar jo fins a... No, no el tenien, fins ben que tenia... Vaig anar a ser monges, aquí hi havia l'iglesia, i davant l'iglesia, encara hi són ser monges. No, hi són ser monges, no, és convent de ser monges, no? Jo vaig anar a camaramar les monges fins que vaig tenir 7 o 8 anys. Jo vaig passar allà. Jo vaig anar més 3 anys perquè llavors jo em vaig passar en el col·legi aquest de Ramiro de Maestro, aquí dalt, a les places Toros, no? I allà hi vaig fer passeller. Llavors, i vaig anar a escola en aquest d'aquí 3 anys. En una escola pública, hi venia un professor de cosa d'aquell temps, no?
Fins quina edat vareu estudiar?
Fins a 16. Llavors em vaig passar... Vaig estudiar un poc de comptabilitat, aquestes coses, i llavors vaig estudiar un poc d'aquestes coses. Vaig començar a fer feina a la Unió Farmacèutica. D'allà vaig passar aquí en Frau, de Frau Friorífico, que tenia els meus friorífics. I allà vaig estar uns 3 anys. No, no tant. Sí, no, 3 anys vaig estar allà. Jo feia 26 anys allà. Jo estava a la part de receptes, que tens... feien receptes i les tramitava a la farmacèutica per enviar-ne els laboratoris perquè els demanaven un dia d'aquests. D'aquell temps, coses d'aquestes temps, no? I llavors vaig passar a Can Frau i vaig estar 2 anys, 3 anys més. I llavors vaig entrar jo amb una cosina, que ara viu, d'Antònia, a la senyoria vam posar una menageria. Una menageria que hi havia de tot, pot imaginar, hi havia de tot. Hasta hi havia el senyor de Raya Borne, que tenia aquesta posició d'aquí de jo, i aquest el vaig conèixer, i em va dir que anés allà, a la Diputada de Palma, que me deixarien coses, i pagaria, i podria vendre, tal i qual. I d'aquí vaig conèixer una empresa que duia l'Estudiós Invita, de Barcelona, i vaig passar en aquesta empresa de Invita. I d'aquí vaig passar 50 empreses més, fins a Sant Joan Puntura, Edu Werner, Edu 5 o 6 hores mai, de televisió, Edu, llavors vaig entrar també a Bosch, Robert Bosch, perquè el Robert Bosch és immens, allò és otro mundo, és un mundo, no? D'alemany. I vaig dur un parell d'anys això d'aquí, no? I vaig fer coses i vaig seguir així. I llavors Bosch volia que jo fos just duqués la seu. I jo pensava que no me convenia això. Perquè està estabilitat una marca i amb unes normes i unes formes de fer aquestes coses i perd tota la teva llibertat. I vaig tenir el coratge de... I això, i vaig estar un poc crepat d'anys, enteneu? A Bosch, i vaig dur també el Joan Thompson, i vaig dur... No sé, coses aquestes. Bosch vaig dur una sessió, en aquell temps vaig dur també aquí, feia molta feina, duia això des radiocassets, ja, de cotxe. Les coses venien sense casset, no? I clar, se venien molt. Ara no se m'entén cap a fora, perquè tots se'n venien molt. Vaig dur això, vaig dur part d'herramientes, també tenien Saba, i tenien la marca Saba, igual que dic, aquesta empresa era mal de controlar, era mal de... Però un dia, un gran amic meu, que ja és mort, Manolo Fuster, de Madrid, m'ha dit, Rafael, vengo de Portugal, i hi ha una casa de... I jo aquell temps ja duia un desumificador, no de Bosch, però era alemany, però era molt gran aquell temps, era molt gran. I aquest d'aquí, de Portugal, el vaig anar a veure, jo coneixia el tema aquest, perquè realment un dia ha duit l'electromàstic i ha duit neveres, un dos miquidor, té molt prescut una nevera, el compressor, bé. I el vaig provar i em va agradar molt. El vaig dur aquí, a Llarge, i em vaig prendre una borrada, entre Menorca i Eivissa. I el primer any, aquí, vaig dur aquest aparato, em vaig prendre quasi 4.000.
Un bon lloc per vendre coses contra suavitat.
I a part d'això, jo el comprava i el ponia. I jo feia d'això, tercel·lo per cercar-me fora per banda, i vaig comprar, jo, i tot ho va fer legal, i vaig guanyar, sí, vaig guanyar dos barats amb això. I vaig dur de 6 anys, això, 5 anys. Però va entrar lo de Xina, tot, que no eren iguals, no treien la quantitat d'això, però m'ho he parat encara. Però amb això hi vaig guanyar dos barats amb això.
De la mateixa manera que vos vareu fer aquesta transformació del món agrari, fer de comercial d'electrodomèstics, tot el vostre entorn va fer una transició semblant.
Sí, exactament.
Va passar de la possessió i camp.
Sí, sí. No, jo, encara en el meu temps...
Quins van ser els canvis, així? Com van anar venint els canvis?
Bueno, perquè allà va venir, començar a venir molta gent de fora, aquí, a Mallorca, quan va venir molta gent de fora. Els pagesos van allà fer gent d'aquesta, i els fills, la majoria, varen posar el camp. Perquè el camp es van com és, no... una posició, gràcies que sigui, deixa poig. No vull dir que no deixi, cuidao. Jo hi vaig néixer, mon pare em va fer, però, i va dur sort, mon pare sempre, però bé, fer molta de feina i moltes sacrificis, sí, somiava la vida i podia viure, i, però aquí poig és... La terra no... deixa poc, realment. No és un producte que ha de ser molt damunt. No entén de diumenge ni si fa fred ni si fa calor, la terra. No? L'ha de cuidar i l'ha de deixar.
De greu veure construir tot el polígon de Sant Castelló?
Sí, sí, tot, sí, claro. Jo encara he perdit, sí. Quan vaig casar, ja m'ho sap estar. Sí. Vaig casar, no, que era en el... Jo tenia 25 anys, que són 66. Sí, això ja estava. En un any, jo quan vaig quedar, ja començava a funcionar. I així, hi havia un problema aquí molt grossa, perquè això d'aquí, que no era nostre, jo això d'aquí ho vaig comprar jo. Ja. No, vaig comprar fa una quarantena d'anys. Ja. I així, darrere, era camp aquí, era el que tenia, així se diu allò, la festa tan important que hi havia a Mallorca, el fer marítim, no era un cursat, era un altre club, ara no recordo el nom, però hi venia molt aquí nostre, perquè ell no tenia res de camp, un padre li ensenyava aquestes coses així, no? I així, Molint, i és qui ho va fer, polígon, ara no me'n recordo el nom d'ell, però no sé, jo el coneixia, era sindicalista aquest. Bueno, d'aquell temps, coses d'aquell temps. I volia que això li... El que esperava li ho haguessin també. I va comprar això d'aquí darrere per fer les vivientes, per fer companyia. I volia que aquestes són d'aquí també ho volien fer. I mon pare va dir que no, i aquest d'aquí també va dir que no, i no s'ho va fer, ni s'ha fet. I ara diuen que tot això d'aquí, fins que esperen, volen tornar a fer-ho... polígono, no polígono, per fer vivienda social i fer rentat, no sé quan acabarà. Quan acabarà, perquè hi ha moltes, hi ha una sèrie de, són de més que dos propietaris, i això és complicat. Això és el total, que hi ha d'aquí dos, són uns 60.000 metres. No? Però està en punt d'aquest detall, també, perquè això està en punt molt bo.
Clar, que justament
pega
entre
Son Cladera
i
el polígon
de Son Castelló.
Sí, aquí també hi ha això de Son Cladera, que ho volien que ho juntar, i aquí hi va un fallon que no ningú vol, Pavel, que juntar això amb Son Cladera, i bé, coses que solen passar. Clar. Son Cladera està super, també, tot està organitzat.
Tens la sensació que hi ha com a dues indioteries?
Sí, sí. Sí, bueno, sí, l'indioteria del torrent d'allà fins a l'altre, l'altra indioteria, que pertenece a Marratxí, però pertenece a Palma, l'indioteria perteneixia, o perteneix, encara perteneix, ara hi ha un funeral d'això d'aquí, eh? I, sí, són totes que realment són dues zones, no?
M'han dit que també vau ser submarinista.
No? Sí, bueno, però molt poca cosa. Vaig vaig tenir escopeta i vaig anar a pescar això. Però vaig tenir un percance molt gros, no jo. Per això vaig deixar de fer nada. Però jo tenia, quan vaig deixar de pescar, ja tenia 22 anys. Jo he pescat dos anys i mig, però jo ja tenia safaretges per aquí, ja sabia nedar, ja vaig aprendre un poc, vaig anar a una escola també, això de Palma, de urbanisme, això. Per veure, això. I m'agradava, no era bo, tampoc, no era un especialista. No, i jo vaig tenir la desgràcia de que un bon amic nostre hi va quedar, es va morir. Pepe era un gallego. I està aquí davall de Mosca, posant un peix, van callar el serpó a dins la roca, va pujar per amunt, però no sé per quin motiu, perquè mai ho feien, això, sempre va massa escopeta en el cinturón. I un fan de dalt no va poder respirar i va morir. I allò, vaig ter, no posia fumar més. Vaig regalar patos i escopetes i tot això, no he pescat mai més, ni he pogut ja. He anat a Ventura Cuba i he fet una xereta i he anat a 10 metres o 7 o 8, jo què sé.
Perquè ho fèieu pulmó lliure.
Sí, sí, claro. Jo no era un cap fenomen, eh? Jo no era, no era com aquest, com en Pepe, que va morir, amb això s'ha fet ben mort, amb Pep Cubanet, que anaven a... 25 quilòmetres i en Pepe anava més, anava 30. No, jo anava a l'aventura 15, a 14, a 16.
Hi havia un temps que hi havia molta afició.
Això sí, sí, jo podia contar això, amb això podia contar amb una sèrie de netes, eh? Netes curioses de pescar, perquè anàvem nosaltres a pescar per tot Mallorca, pràcticament, vull comptar tots que...
D'avui en dia deu estar privat, o...
No, encara no es poden pescar, hi ha molta porta per pescar.
Sí?
Home, però és que estan privats ja, eh? Però en aquell temps no hi havia tant de...
I pot ser que no hi hagi tanta afició ni tant de peix.
Jo crec que hi ha més gent ara que pescar.
Sí? A pulmó lliure?
Sí, 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 hi ha molta gent, eh? Molta. Més el que es pot fer. No obstant, hi ha menys peix, o si hi ha peix està més profunditat. Jo, per exemple, jo anava a Vall de Mosa, jo no era molt, ja dic, era un pescador molt barat, jo, però jo he fet un enfor de 7 quilos. I vaig agafar puntura de 12 metres, jo. I tan fort. Avui no hi ha ni sardines, quasi 12 metres. M'explic. Avui, per pescar, d'anar a 25 i 30, i 40, i però hi vamos, eh? Ja fan barques, van aquestes escales, que encara qualsevol peix, però aquestes escales molt pitjor, 35 i 40 metres. I això és molt de dir aquí, però són metres, eh? Un pulmons, que... Aquí també hi ha una cosa, que hi havia el campió del món, que tenia una tenda aquí darrere, va per una tenda aquí darrere. I jo el vaig conèixer, ell està, ell és esportiçal, que és un lloc. I que era el campió del món durant un parell d'anys. Aquest era un fenomen, aquest anava 40 i 45 metres i estava... Ja era 3 minuts o 2 i mig. Oh, merda. Però era un home que ara viu. Ja m'ha quedat pas que res, perquè està... Era un poc coixot, ell, del camp. Però era un fenomen. Era un home que tenia fa 6.000 precaucions. Mirava la mà, mirava els vents, mirava no sé què, mirava si xeren... I afava les precaucions. Era un tio... Ja pot haver igual el seu nebot, que menjava pesca qualque vegada. Sempre he estat jo aliat amb això, no? Ja no he passat pus. Vaig dir que no és pesca.
Com s'entrena qualcú per baixar tant i aguantar tant?
Hombre, jo crec que, a veure, s'entrenen. Dona una vida bastant... Un home que no... Ni fuma, ni bou, ni s'ha de fer, perquè, hombre, no vull dir que no fos bo fer un whisky com tots, però no. Ha de donar una vida un poc bastant sana. I ha de tenir un gran pulmons, per descomptat. I ha d'intuïció, en totes les coses. Hi ha caçadors, pam, pam, mort. I aquests, peix que veien, peix que agafaven. Bé, això és dir-ho, perquè... Peix,
allà va, ningú sap d'on t'ho passa.
Però, bueno, eren tios que, si ven un peix, 10 pit 9 el duen. No? En sabien.
No deuen quedar pagesos
aquí,
en quines voltades?
No. No, no, no. Així de fa, aventures a part de llaçar els torrents, que he dit jo, no? Dut que hi hagi... No, no, aventures hi ha... En Rafael de Macià té un tractor fabulós, a dos, i llaure moltes de finges, clar, perquè amb aquest tractor avui poden lliure. Però els arbres, per exemple, també les fan pena perquè no se cuiden ni res, i se moren i els rebassen i així van per una fitxeta de nobles per fer una miqueta o perquè ja n'hi ha un i refolent de color així, no. Té una mala ferida això.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Rafael Barceló pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Immaculada Sureda, que va ser qui ens va escriure per proposar-nos l'entrevista. Si voleu fer el mateix, vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que em fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson, en Jim White, Oren Ambarchi, en Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció, us ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.